Les Illes Balears són el territori de l'Estat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística. Durant l'any 2024, aquesta sensació de benestar ha crescut 7 dècimes en relació amb l'any 2023. Entre d'altres dimensions, aquest informe analitza les condicions material de vida, la feina, l'educació i l'oci i també les relacions socials. Bon vespre, són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
Ja ho heu sentit, ho acabam de dir, que a les Illes Balears l'indicador de qualitat de vida de l'Institut Nacional d'Estadística se situa en els 103,1 punts. Això és per damunt de la mitjana nacional, que no supera els 101,4 punts. Aina Riera, bon vespre.
Bon vespre. Els especialistes asseguren que aquest indicador està molt condicionat pel dinamisme de l'activitat econòmica i la creació de treball, però adverteixen que la qüestió de l'habitatge en condiciona la percepció. És la directora de l'Observatori Social de les Illes Balears, Maria Antònia Carbonir.
Per això dir-li aquest indicador de qualitat de vida, clar, a nosaltres no es pot xocar bastant, que precisament la percepció és que la qualitat de vida s'ha anat empitjorant.
Parlam de qualitat de vida i precisament avui mateix una cinquantena de funcionaris de l'Estat, membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat avui de matí davant la presó de Palma.
Demanen que els compensin el sobrecost de viure a les illes. Asseguren que això evitaria que els funcionaris s'haguessin de desplaçar. És el responsable dels serveis públics estatals del sindicat d'UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Jo pot posar, sempre poso el meu cas. Jo som un C1, aquí costa 77 euros per aquest concepte. Diu, del mes que ve, faré 40 anys de l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
I tot això contrasta amb el creixement de la riquesa, mentre els números absoluts tornen a demostrar com any rere any augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Illes Balears.
Segons la darrera enquesta de Moviments en Fronteres, Frontur, han estat 13,7 milions de persones les que han visitat les illes entre els mesos de gener i setembre. Això és un 7% més que l'any passat.
I parlam de succeïts perquè el jutge ha dictat presó provisional per a 9 dels detinguts a la darrera batuda antidroga que havien passat avui de matí a disposició judicial.
Això és arran de la vintena d'escorcolls que dimecres feren Guàrdia Civil i Policia Nacional de manera sincronitzada a Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada i Son Cervera.
I a l'àmbit estatal, novetats sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana de València.
Tres nous vídeos gravats revelen que aleshores consellera Salomé Prades va ser informada de possibles crescudes d'aigua en punts com Quart de Poblat o Aldaia.
Novetats també sobre el cas Coldo, perquè l'endemà de la declaració de Pedro Sánchez del Senat, el Tribunal Suprem demana ara l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a Ábalos i Coldo.
El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions amb la liquidació de despeses del partit.
I en esports, el porter del Mallorca, Leo Román, no podrà jugar diumenge contra el Betis. Miqui Tou, bon vespre.
Bon vespre, sí, el porter Eivissa va patir una lesió durant la sessió d'entrenament d'ahir als isquis de la cama dreta i podria estar entre un i dos mesos de baixa. Román ha estat titular tots els partits de Lliga aquesta temporada. Ara, Iago Barrasate haurà de triar entre Lucas Biestrong i el Pichu Cuellar. I a la Champions de Futbol Sala, l'Illes Balears Palma ja està preparat per disputar demà el darrer partit de la Main Round. Els mallorquins, ja classificats per als vuitens de final, s'enfrontaran a les 7:30 al Semell. Al Palma li basta un empat per classificar-se com a primer del grup.
I segurament ja sabeu que demà és el dia de Tots Sants i antigament, fa dècades, volen dir, era habitual que tal dia com demà les persones estrenassin l'abric o ja traguessin la roba gruixada del mesos d'hivern. Enguany, però, Dani Capó, bon vespre, no pareix que l'haguen de treure l'abric.
Bon vespre. No serà el cas, Toni Mateu. Demà tindrem un ambient bastant suau. I començant a comentar l'estat del cel, i també tindrem estones de sol, tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols, que en principi no han de carregar molt el cel. De fet, demà ni diumenge esperam pluja, per tant, hores de tranquil·litat en aquest sentit. I després, com comentàvem, temperatures altes. De fet, en alguns punts, principalment de Mallorca i Eivissa, cap al nord, podem arribar a superar els 25 graus. Avui ja ha passat, avui ja hem arribat a 25. 26. Per tant, tenim un ambient bastant més càlid d'allò que tocaria per l'època de l'any. I el vent, es veu que el notarem una miqueta, bufarà entre fluix i moderat de llebeig, i si qualcú feia comptes anar a la mà, es veu que les costes exposades, principalment de Mallorca i a Menorca, trobarem àrees de maror, però les costes a recer, per tant, al nord de cada illa, les condicions seran més favorables.
Moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, per ben cert que l'abric demà, dia de Tots Sants, no l'haurem de treure i serà un dia tant per anar a visitar el cementeri com fins i tot en aquestes zones més arrecerades de la maror, fins i tot per pegar un cafico. Però qui ens podrà confirmar que efectivament la gent tal dia com avui no s'ha posat encara l'abric és Neu López, que és al cementeri de Palma en el dia de l'any que sol rebre més visitants. Bon vespre, Neus.
Bon vespre, idò no, ben al contrari, màniga curta i alguna jiqueta de punt o americana en aquesta vigília de Tots Sants, que en el cas del cementeri municipal de Palma ja comença a omplir-se de flors. Són les 7 tocades, 7 i 5, i en aquesta hora les persones que han avançat la visita als seus éssers estimats ja parteixen perquè fa fosca negra i el cementeri tanca a les 9. Enguany, Tots Sants cauen dissabte i volen evitar la gernació de demà, i això ha provocat petites retencions durant l'hora baixa a la sortida de Calardiaca i a l'entrada pel Camí de Jesús, però ara mateix aquí la tranquil·litat és absoluta.
Moltes de gràcies, Neu López, des del cementeri municipal de Palma, mitjana informativa, i tornarem per veure com és aquesta situació en un informatiu en què vos ampliarem aquesta i moltes altres informacions, que és possible gràcies a la feina d'Aina Riera, de Maria Eugènia Quegles i Toni Sastre a la redacció, i Lluís Fortes al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ho han dit en començar que les Illes Balears són la comunitat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que avui mateix ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Durant l'any 2024, aquesta sensació de benestar ha crescut 7 dècimes en relació amb l'any anterior, és a dir, l'any 2023. De fet, les Illes són la sisena regió que se situa per damunt de la mitjana, això després de Cantàbria, Aragó, Navarra, La Rioja i també el País Basc. A la cua s'hi troben les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla, també les Canàries i Andalusia.
Les Illes, l'indicador de qualitat de vida se situa en els 103,1 punts per damunt de la mitjana nacional, que no supera el 101,4. L'informe analitza 9 dimensions: les condicions materials de vida, treball, salut, educació, oci i relacions socials, seguretat física i personal, governança i drets bàsics, entorn i medi ambient i l'experiència general de la vida. La directora de l'Observatori Social de les Illes Balears, Maria Antònia Carbonero, explica que el dinamisme de l'activitat econòmica a les Balears és el que ha fet créixer l'indicador de qualitat de vida, molt vinculat a la creació de treball.
Avança aquestes dècimes i avança més que la resta d'Espanya, perquè el dinamisme de Balears és, laboral és molt potent. I si tu agafes què hi passa en termes laborals, doncs veus que això se tradueix en aquest indicador, perquè les altres dimensions són molt més estables.
De fet, l'Arxipèlag Balear se situa en el segon lloc de la classificació regional en els indicadors de treball, governança i drets i experiència general. En canvi, ocupa el lloc de 7 de 19 en educació i el 14 en l'àrea de seguretat.
I tanmateix, la directora de l'Observatori Social de la UIB fa una observació. La qüestió de l'habitatge segura condiciona aquesta percepció.
Carbonero assegura que, tot i les bones dades d'ocupació, la ciutadania destina bona part del seu sou a l'habitatge i, per tant, no percep aquesta sensació de millora de qualitat de vida.
Estàs en una molt bona situació econòmica, cobres tal, però, bueno, molt bona. En situació laboral, diríem, de poc atur, de possibilitat de feina, sense tal, però, en canvi, hi ha unes condicions que influeixen, òbviament, de la condició de vida. Per això dir-li aquest indicador de qualitat de vida, clar, a nosaltres no es pot xocar bastant, que precisament la percepció és que la qualitat de vida s'ha anat empitjorant.
En general, a Espanya, la puntuació va ser l'any passat més elevada en les àrees de salut, treball, educació, seguretat, entorn i medi ambient. Varen empitjorar les dimensions d'oci, relacions socials i experiència general de la vida.
En parlam, de fet, de qualitat de la vida, una cosa que té molt a veure amb els sous que ingressen a cada casa i els ingressos en general que tenen a cada família o a cada llar. Precisament avui, una cinquantena de funcionaris de l'Estat, membres de la plataforma per una insularitat digna, s'han concentrat a avui de matí davant la presó de Palma per reclamar un augment en el plus de la insularitat.
Demanen que se'ls compensi el sobrecost de viure a les illes fent un estudi rigorós de la situació. Això evitaria que els funcionaris es desplacin o no vinguin per un plus de 70 euros que diuen no els compensa si no s'acosten postures. Convocaran una vaga general el pròxim 27 de novembre. És el responsable dels serveis públics estatal del sindicat UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Jo pot posar, sempre poso el meu cas. Jo som un C1, aquí cot 77 euros per aquest concepte. Diu, més que bé, faré 40 anys a l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
A la protesta s'hi ha sumat José Barajas, de l'Associació Espanyola de la Guàrdia Civil, i el funcionari Ivan Flores. Ambdós han criticat les dificultats amb les quals es troben els treballadors que depenen de l'Administració General de l'Estat.
No és normal que con 77 euros al mes sea un plus de insularidad para costear la vivienda, la cesta de la vida, el transporte. No quiere venir nadie. Los últimos de promoción, cuando sale una promoción nueva de la Guardia Civil, los últimos de promoción, lo que no le queda nada de España, son los que vienen a Baleares. Y los últimos son a Ibiza.
La realidad que tenemos en Baleares es completamente insuficiente. Hay compañeros que están obligados a compartir piso 3-4 personas porque uno solo no puede.
I conscient dels sous baixos i de la dificultat d'accedir a un habitatge, el Consell de Menorca vol incentivar més propietaris a destinar l'habitatge a lloguer residencial. És per això que a començaments de l'any que ve es posarà en marxa una nova prestació tècnica de lloguer estable.
L'administració vol ser intermediària entre propietaris i llogaters per aportar confiança i seguretat als propietaris i garantir que el seu immoble sigui retornat en bones condicions. Hi haurà incentius com línies d'ajudes per canviar l'eficiència energètica de la casa o els electrodomèstics. Al mateix temps, els llogaters podran trobar lloguers a preus assequibles. S'ha incrementat la plantilla amb dues persones més per fer aquest seguiment del programa. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial de Menorca.
Una prestació tècnica que es diu lloguer estable, amb la qual nosaltres, el Consell Insular, farem d'intermediari entre el propietari i els inquilins, per tal de que hi hagi l'administració que doni aquella confiança que li pot faltar al propietari. Perquè aquella gent que tingui un pis el posi dintre d'aquest programa del Consell Insular i poder aflorar aquests habitatges que de gent que no el tenien al mercat residencial, que el pugui posar al mercat residencial.
I a Menorca augmenten les persones sense llar, les habitacions rellogades en pisos massificats o els allotjaments temporals sense garanties.
Aquesta és l'anàlisi que fa Càritas de les persones en situació de sense llar a Menorca. Fins i tot asseguren que ha arribat un fenomen fins ara inexistent a l'illa que es diu llit calent, és a dir, el sotsarrendament d'un mateix llit per torns per part de diverses persones. Situacions, asseguren des de Càritas, d'exclusió social molt greus. Càritas va acompanyar l'any passat 300 persones per demandes relacionades amb l'habitatge als pisos socials i varen residir 27 persones i 75 varen emprar les dutxes i rentadores del servei de baixa exigència. Càritas Menorca s'afegeix a la campanya Sense Llar, però amb somnis per sensibilitzar sobre el dret a un habitatge digne a l'illa. Recullen testimonis reals de persones que han viscut al carrer o en situacions d'habitatge precari.
Jo, hace 20 y tantos años que no tengo casa.
M'hagués ajudat, que m'haguessin ajudat les institucions. M'han donat completament de banda.
Para mí, vivir sin documento es muy complicado. Alguno pierde la esperanza y destroza mucho la vida de la gente.
Era la campanya de Càritas Menorca Sense Llar però amb somnis. Dijous de la setmana que ve, aquesta entitat organitza la presentació i el debat del documental 13 veus a les 7 del capvespre a l'Ocimax de Maó.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Acabant de parlar d'accés a l'habitatge, d'indicadors de qualitat de vida, i ara parlam d'economia, de les xifres, perquè els números absoluts tornen a demostrar, això ho hem sabut avui mateix, com augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Illes Balears. Han estat 13,7 milions en 9 mesos, de gener a setembre. D'aquesta manera, les Illes Balears són el segon territori de l'Estat, després de Catalunya, que més turistes ha rebut. Això és un 7% més que l'any passat, segons les dades publicades avui mateix per l'INE.
A tot l'Estat, sense desglosar-ne les dades per comunicar comunitats autònomes, el principal mercat emissor va ser l'alemany, que va minvar un 2,5% respecte de l'any passat, i el francès, que ho ha fet un 1,6%. De fet, per origen, l'únic mercat emissor que ha crescut en la taxa interanual ha estat el del Regne Unit, un 2%. Pel que fa a la despesa que han fet els visitants, a Espanya s'han superat per primera vegada els 100.000 milions d'euros fins al mes de setembre.
I parlar amb ara d'establiments hotelers de Mallorca, perquè, segons opinen molts, aquest és el darrer cap de setmana de la temporada. Ara és moment de fer balanç. Alguns hotels, de fet, aprofiten per fer ofertes de darrera hora per amortitzar, asseguren, els dies i les places que encara els queden lliures.
La situació de tancament varia segons la zona. Una de les més turístiques de l'illa, Alcúdia, el balanç de la temporada és positiu, amb un 84% d'ocupació i un 82% a Can Picafort. Aquest cap de setmana es concentra en la majoria dels tancaments hotelers, ho explica Carmen Cierer, gerenta de l'agrupació hotelera d'Alcúdia i Can Picafort.
Este fin de semana se concentran la mayoría de los cierres hoteleros. En Alcúdia, por ejemplo, el día 2 de noviembre cierran 46 establecimientos, lo que representa el 87,3% de las plazas asociadas, es decir, unas 16.000 plazas.
Carmen Cierer explica que dia 9 de novembre tanquen 3 establiments més en aquesta zona i dia 16 de novembre 2. Així, durant l'hivern només quedaran 5 establiments oberts amb unes 141 places. En canvi, a Can Picafort el tancament és més abrupte. Aquest cap de setmana quedarà tancada el 98% de la planta hotelera i a finals de mes el tancament serà total. La situació a Cala Ratjada Cap de Pere és ben diferent. És la zona amb la temporada turística més curta de l'illa. Això es deu sobretot a les comunicacions. A partir d'ara, per exemple, i fins Pasqua, deixa de donar servei l'autobús express que connecta Palma amb Cap de Pere. Maria Antònia Moll, de l'Associació Hotelera de Cala Ratjada, explica que ara ja queden pocs hotels oberts.
A dia d'avui tenim oberts 15 hotels, més o manco, dels 80 que som. Han anat tancant entre dia 15 i dia 25, a poc a poc, cada dia han anat tancant, i aquests 15 hotels que tenim sí que fan un poquet de Halloween.
Darrer cap de setmana de temporada a la zona nord de Mallorca i arreu de les Illes Balears i també a Menorca, perquè posen punt i final aquesta temporada turística 2025, que manté la connectivitat aèria amb el mateix volum que l'any passat. Això són prop de 2,5 milions de seients. Cristina Tomàs.
Han crescut els mesos de maig, juny i octubre. Els principals mercats continuen sent Espanya i el Regne Unit, però el mercat que segueix creixent any rere any és el francès, que ja se situa en tercera posició i amb una gran diferència amb Itàlia, però també d'altres més secundaris com Portugal, Holanda, República Txeca o fins i tot Àustria augmenten molt considerablement. Carlo Cintes és analista de dades de Mabrien.
Àustria, que és un perfil de despesa alta, d'una estada llarga, mitjana, en comparació al que passa a altres mercats. I sí, creix, guanya un 30%.
Aquest cap de setmana acaben les darreres connexions internacionals com París, Milà, Manchester o Liverpool. A partir de dilluns, l'illa, per tant, ja només quedarà connectada amb Barcelona, Madrid, Palma, València, Bilbao i Londres. El focus, per tant, ja està posat en la temporada que ve, que enguany es preveu que s'avanci un poc. Els objectius, però, continuen sent els mateixos.
Menys dependència des nacional i des britànic, menys dependència juliol-agost, i creixement de mercats alternatius, en aquest cas liderats per francès, però també els altres que he esmentat, i després, sobretot, que els mesos de maig, juny, setembre i octubre tinguin una activitat turística rellevant.
Lyon, Nantes, Marsella o París són les primeres destinacions confirmades per al 2026, que arrencarà el mes de març.
Parlam de balanç o de tancaments, perquè ja han dit que és el darrer cap de setmana de temporada, i segur que la setmana que ve entendran xifres encara més detallades que aquestes de què parlam avui, perquè la setmana que ve és la World Travel Market de Londres. Ja sabeu, la fira internacional de turisme on es desplaça l'empresariat del sector de les Illes Balears, i també, com sabeu, cada any s'hi desplacen els representants polítics de les diferents administracions de les Illes Balears. Precisament, el Consell de Mallorca hi presentarà la World Travel Market de Londres, un nou portal amb intel·ligència artificial que té com a objectiu unificar i també personalitzar tota la informació turística de l'illa.
La informació es podrà trobar a la pàgina ja existent, www.mallorca.es. El conseller insular de turisme, José Marcial Rodríguez, ha explicat que allà s'hi podrà trobar informació en temps reals d'itineraris i de recomanacions.
A presentar un proyecto pionero que nos permitirá utilizar la inteligencia artificial para acompañar a nuestros visitantes y residentes en todo momento. Y seguir liderando así la carrera digital entre los destinos inteligentes.
El pròxim dimarts, dia 4, també s'inaugurarà a Londres l'exposició Dins i més enllà del marc, en què joves artistes emergents de Mallorca mostraran les seves obres durant una setmana en el marc de la fira. També hi haurà un espectacle a càrrec de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de Foc de les Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I parlam ara de territori, perquè el GOP, aquesta entitat ecologista, ha denunciat davant la Comissió Europea la llei d'obtenció de sòl i simplificació administrativa, perquè consideren que vulneren el dret ambiental europeu i la directiva marc de l'aigua. La denúncia ja està registrada i va dirigida contra l'executiu autonòmic i també contra l'Estat, que és el que ha transportat o transposat, volien dir, les directives de la Unió. Si Brussel·les acaba donant la raó al GOP, les dues administracions es podrien enfrontar a fortes sancions.
Amb aquesta nova acció completa l'ofensiva judicial que ha impulsat el GOP i altres entitats proteccionistes contra lleis i decrets aprovats per l'actual govern, liderat per Marga Proens, que, segons consideren, atempten contra el territori. El GOP ja ha impulsat els darrers mesos dos recursos davant del Tribunal Constitucional. Critiquen la política de l'actual govern d'actuar a cop de decret llei i fulminar, sense consent, diuen, normatives proteccionistes acceptades fins ara per la majoria social i política de les illes. És la portaveu del GOP, Margalida Ramis.
Això ens ha deixat gairebé desemparats, perquè primer, a dins del decret llei no hi ha participació ciutadana, s'entren en vigor el dia mateix que s'han aprovat, i després han desordenat i han desarticulat i buidat de contingut totes les normes, planificacions sectorials, d'aigua, de territori d'urbanisme, que sí que s'havien construït a partir de processos participatius. Per tant, ens han deixat una mica en les mans fermades i per això hem apel·lat a instàncies superiors.
Entre els arguments presentats pel GOP en la seva denúncia davant la Comissió Europea hi ha els mateixos que davant la resta de recursos, entre els quals la vulneració de directives i normatives relatives a l'aigua, ja que es preveuen nous creixements urbanístics en indrets afectats per fortes sequeres.
S'estan planificant nous creixements i noves places, sobretot residencials, sense preveure si hi haurà aigua per poder abastir en aquests nous creixements. I això és una qüestió que des del punt de vista urbanístic i ordenació territorial i de recursos, fins ara era d'obligat compliment.
Algo confia que al marge del que resolgui l'Unió Europea o el Constitucional, l'ofensiva empresa contra aquestes normatives del govern Proens tinguin com a mínim un efecte dissuasori, creant una inseguretat jurídica que freni que els promotors es llancin a construir basant-se en normatives qüestionades i recorregudes.
I continuem parlant de medi ambient i també de qüestions que estan relacionades amb la mar, perquè la nova concessió d'amarraments de l'autoritat portuària al Port de Mó té en compte els vessaments esportius i també socials. També preveu la creació de 75 nous amarraments a Cala Figuera. Es tracta aquest d'un concurs que donarà prioritat a les ofertes que aportin un valor esportiu per a aquests amarraments en relació amb la pràctica d'esports federats, com són la vela i també el piragüisme. A més, això serà una concessió llarga, fins a 30 anys.
La taxa anual d'ocupació serà fixa i, per tant, no hi haurà possibilitat d'oferir més d'obvers per guanyar la concessió. La zona que sortirà a concurs és de 22.000 metres quadrats i va des de davant el Club Marítim de Mahó fins a l'esplanada de Cala Figuera. Es farà una ampliació de 75 amarraments precisament a Cala Figuera, que es destinaran a embarcacions de manco de 8 metres d'eslora. 8 d'aquests amarraments es destinaran a embarcacions de vela llatí i un màxim d'un 20% a vaixells de més de 12 metres. Antoni Barbé, el president de l'Associació d'Amarraments de Joncat, i José María Zardoya és el president dels Amics de la Mar, que gestionen embarcacions de vela llatina.
Respectam la feina que fa el Club Marítim i estem contents de que tinguin els seus amarraments, com és lògic, i tants com en necessitin. Però això no és incompatible en reivindicar un 30% dels amarraments de Cala Figuera per la nàutica social destinada a l'usuari local de Moïdes Castell.
I ens van dir, home, mal aniria que en 1.800 amarres que hi ha al Port de Mó, els Amics de la Mar no tinguéssiu 10. 10. Ara diuen 8. Al final no sabem els que seran ni en quines condicions seran.
7:24 minuts, fem una pausa per anar a la publicitat i tot d'una tornem.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 25 minuts del vespre, obrim plana de tribunal perquè s'ha dictat presó provisional per a 9 dels detinguts a la darrera batuda antidroga que havien passat avui de matí a disposició judicial. Va ser després ahir quan la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional varen iniciar una vintena d'escorcolls a Mallorca de manera sincronitzada i gairebé simultània a punts de Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Rajada i també Son Cervera.
A l'operació, que es va tancar amb 12 detinguts i de 8 registres, hi varen intervenir mitjans aeris, cans i agents de la policia judicial. Durant hores, els agents cercaren indicis de la venda de droga i documentació a locals com un saló de joc de Cala Bona. Durant l'operatiu es confiscaren diverses quantitats de dobbers i estupefaents i detengueren una desena de persones. L'operació Manso i Enroque, declarada secreta, va començar el mes d'agost. En aquella ocasió es va desarticular part d'una organització presumptament dedicada al blanqueig de capitals i es varen trobar 680 quilos de cocaïna i tones de xix, també 1,5 milions d'euros. En aquell moment es va detenir l'antic inspector policial Faustino Nogales i l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez.
I presó també per al jove que va apunyalar per l'esquena un altre jove per robar-li el poble de Sineu.
Els fets tingueren lloc dissabte passat, quan es va produir un robatori amb violència en aquesta localitat on la víctima va patir 3 ferides greus d'arma blanca a la zona lumbar. No va ser fins ahir que els investigadors el localitzaren i arrestaren a Inca. Avui, de fet, ha passat a disposició judicial i el jutge n'ha decretat l'ingrés a la presó.
I continuem amb més succeïts, perquè la Policia Nacional ha detingut 5 joves, 2 d'ells menors d'edat, en intentar apunyalar un al·lot, un altre jove i també un familiar seu a Palma.
Els han detingut per un presumpte delicte contra la vida en grau de temptativa. El conflicte va començar amb una discussió verbal a la plaça d'Espanya, on els 5 al·lots van increpar i van amenaçar de mort el jove en qüestió. L'endemà, un familiar va acompanyar al parc Krekovic de Palma, on hi havia els agressors, per tal de recriminar-los la seva actitud. En aquell moment, i d'acord amb les víctimes, els ara detinguts varen començar a agredir-los i varen arribar a picar-los amb un pal i esgrimir-los una navalla. Diverses patrulles de la Policia Nacional varen fer batudes per la zona i varen trobar els sospitosos gràcies a la descripció aportada per les víctimes. La Brigada Provincial d'Informació s'ha fet càrrec de la investigació, ja que, segons la policia, els fets podrien estar relacionats amb bandes juvenils de caràcter violent.
I la Policia Nacional investiga un presumpte cas d'assetjament a un institut de Palma i la Conselleria d'Educació, per aquest motiu, ha hagut d'obrir el protocol de bullying per aclarir aquests fets.
La Conselleria d'Educació investiga el presumpte cas d'assetjament escolar que s'ha difós a través de les xarxes socials. En concret, Inspecció Educativa ha obert un protocol a petició del centre escolar i ara n'entrevista les parts per esclarir els fets. El cas s'ha preresolt mediàtic després que una creadora de contingut hagi parlat del suposat assetjament a través de les xarxes socials. Educació va obrir l'any passat 887 protocols d'assetjament escolar. D'aquests, un 20% es varen confirmar. De recordar que davant possibles casos de bullying hi ha el telèfon d'ajuda 900-018-018, és gratuït i no deixa rastre la factura telefònica.
Aquest, per tant, és el telèfon que en casos semblants de bullying com aquest hauríeu de marcar per intentar trobar assessorament, el 900-018-018. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè Sant Antoni de Portmany estudia modificar el pla d'actuació de transport públic, tot això per impedir que es puguin donar llicències a persones amb antecedents penals.
L'equip de govern fa aquesta apreciació després de la denúncia recollida pel Partit Socialista que acusa el consistori portmanyí de donar una llicència de taxi estacional a una persona condemnada per agressió sexual. La regidoria de Governació recorda que l'actual normativa no permet revocar llicències ja otorgades i explica que el taxista va obtenir la llicència després de la condemna.
1, 2, 3, 4 Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que és meu cap. El meu cap també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Repassem ara quines són les qüestions més destacades del dia, perquè les Balears són el territori de l'Estat on més ha augmentat l'indicador de qualitat de vida que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest indicador se situa en els 103,1 punts per damunt de la mitjana estatal, que no supera el 101,4. Els especialistes asseguren que aquest indicador està molt condicionat pel dinamisme de l'activitat econòmica i la creació de treball, però adverteixen a la vegada que la qüestió de l'habitatge en condiciona la percepció. Aquesta que sentireu ara la directora de l'Observatori Social de les Illes Balears, Maria Antònia Carbonero.
Per això dir-li aquest indicador de qualitat de vida, clar, a nosaltres no es pot xocar bastant, que precisament la percepció és que la qualitat de vida s'ha anat empitjorant.
Precisament avui, una cinquantena de funcionaris de l'Estat, membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat davant la presó de Palma.
Demanen que els compensin el sobrecost de viure a les illes, asseguren que això evitaria que els funcionaris s'haguessin de desplaçar. És el responsable dels serveis públics estatals del sindicat UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Jo pot posar, sempre poso el meu cap. Jo som un C1, aquí cost 77 euros per aquest concepte. Diu, més que bé, faré 40 anys de l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
Parlam de qualitat de vida i tot això mentre els números absoluts tornen a demostrar com augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Illes Balears.
Segons la darrera enquesta de Moviments en Fronteres, Frontur han estat 13,7 milions de persones les que han visitat les illes entre els mesos de gener i setembre. Això és un 7% més que l'any passat.
En succeïts, el jutge ha dictat presó provisional per a 9 dels detinguts a la darrera batuda antidroga que havien passat avui de matí a disposició judicial.
Això és arran de la vintena d'escorcolls que dimecres feren guàrdies civil i policia nacional de manera sincronitzada a Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada i Son Cervera.
A l'àmbit estatal, novetat sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana a València.
Tres nous vídeos gravats revelen que aleshores consellera Salomé Prades va ser informada de possibles crescudes d'aigua en punts com Quart de Poblet o Aldaia.
Novetats també sobre el cas Coldo. L'endemà de la declaració de Pedro Sánchez del Senat, el Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a Ábalos i Coldo.
El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions amb la liquidació de despeses del partit.
I venen ara els esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Miqui Tous, bon vespre. El porter del Mallorca, Leo Román, no podrà jugar diumenge contra el Betis.
Bon vespre, no? El porter eivissenc va patir una lesió durant la sessió d'entrenament d'ahir, els isquis de la cama dreta, una lesió muscular per la qual, segons les primeres proves, podria estar entre un i dos mesos de baixa. Leo Román ha estat titulat tots els partits de Lliga aquesta temporada i és, per tant, una baixa importantíssima per a Iago Barrasate, que ara haurà de triar entre Lucas Biestrong i el Pichu Cuellar per defensar la porteria diumenge contra el Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato. Vedat Muriqi, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa per un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup. I també la primera divisió, en dedica la jornada, comença avui mateix. El Mallorca jugarà diumenge a les 9, però la jornada comença avui, també a les 9 del vespre, amb el partit que disputaran el Getafe i el Girona. I a la primera federació, l'U d'Eivissa torna a la Lliga diumenge amb l'obligació de guanyar després de ser eliminada de la Copa del Rei. El conjunt blau-cel visita el Tarazona a la recerca de la primera victòria amb Miguel Álvarez a la banqueta. El tècnic sap que ja toca guanyar el cèntim.
Yo creo que juego por lo más importante que es en el fútbol profesional, que es por ganar. Lo que estoy buscando es la forma de poder ganar y a la vez también ir creciendo en el camino. Y vamos pues pasito a pasito, pero realmente trabajo y tareas que podamos trabajar, hemos podido trabajar poco, pero como comprenderéis, como hay partido entre medio, pues todo se complica un poquito en el sentido de poder trabajar más cosas que creemos que son muy necesarias. Pero bueno, yo vais siempre a ver una persona optimista.
El rival, el Tarazona, també va perdre a la Copa del Rei. Miguel Álvarez pensa que aquest fet no afectarà a l'equip aragonès.
Ja te diré lo herido que lo vamos a encontrar. Ellos son un equipo que es brutal. O sea, saben a lo que juegan y solo hay que ver los números. Entonces tenemos que hacer muchas cosas muy bien, muchas cosas muy bien, y tenemos faena, ¿sí? Porque es un equipo que, lo de siempre, yo me baso en lo que veo y en las estadísticas puras, no es historia, no son milongas.
El partit entre la UD i el Tarazona de diumenge començarà a les 12 i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma es juga demà, que va primer de grup, la main round de la Champions. L'equip ja s'ha classificat matemàticament per als vuitens de final de la competició després de guanyar els seus dos partits, però demà intentarà fer-ho com a primer de grup. Els de Badillo s'enfrontaran al Semell. Al Palma li basta un empat per classificar-se a la primera posició. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, és Antonio Badillo.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semi pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ya han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo, ¿no?
Ya escoltam també al jugador del Palma, Alisson.
Ya estamos en octavo, ya el primer objetivo ya está cumplido, que era la clasificación. Como empezó a Champions, cambió el chip de una forma que estamos en otra dinámica y bien. Muy contento con el resultado del partido, con desempeño individual también, y muy contento por la clasificación.
Demà, a partir de les 7:30, també podreu seguir el partit entre el Palma i el Semell per IB3 Ràdio. En bàsquet, a la primera FEP, aquesta jornada només competeixen l'Estia Menorca i el Palme Bàsquet. Els mallorquins, que viuen un aterratge difícil a la categoria, volen aconseguir un resultat positiu en fora de Son Moix i poder sumar la seva primera victòria. El tècnic Marco Justo es vol refer del mal partit que va fer el seu equip contra l'Oviedo.
Porque con los jugadores hay que ser honestos y para las buenas y para las malas, igual que lo soy para las buenas, y les dije que el partido de Guipúzcoa para mí había sido un excelente partido dentro del tiempo en el que estábamos y con las condiciones que estamos y demás. También les he dicho que bueno, que el partido contra Oviedo ha sido el peor de toda la temporada con diferencia, incluyendo los de la pretemporada.
El Palmer jugarà demà dissabte a les 5:30 a la pista del Zamora i també demà, però, a les 7, l'Estia Menorca visita la pista de l'Ourense. Informa Miquel Cardona.
El rival gallec té les mateixes victòries que els menorquins, dues. A la plantilla que dirigeix l'exseleccionador Moncho López destaquen el base internacional portuguès Rafa Lisboa, l'ex-Estia Menorca Sean McDonnell o l'aler de Pòrtol Sergi Puguet. Javi Zamora ha fet un darrer entrenament abans de pujar a l'avió. Edgar Vicedo, en aquest cas amb una mitjana de 8 punts i 5 rebots, no hi ha participat per unes molèsties musculars i es dubta per aquest partit. Això és el que ens ha indicat el tècnic madrileny en roda de premsa just abans també d'anar cap a l'aeroport. I ens ha destacat que les claus per sortir victoriós d'aquesta primera de les 3 sortides seguides que farà l'equip de Vintaufa ha d'estar en donar continuïtat al creixement de l'equip en aquestes dues darreres setmanes.
pues si nos ves hace un mes y nos ves ahora, sí que ves una evolución en muchos automatismos, en muchas situaciones defensivas que tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que intentar poner el foco. Al menos en estas dos últimas semanas hemos crecido en muchos aspectos defensivos, como el rebote, como la defensa de pick and roll, como las situaciones de uno contra uno, de close out, de rotaciones sobre todo, que es algo que estamos intentando trabajar.
Un creixement exponencial que l'equip voldrà traduir en victòria al Pazo dels Deportes Paco Paz d'Ourense. Serà aquest dissabte a partir de les 7.
Gràcies, Miquel. I a la Lliga Challenge, les líders, l'Azul Marino, que suma en ple de victòries, 5 victòries, en 5 partits, juguen diumenge a les 12 al Palau d'Esports de Somoix contra el Sant Feliuenc. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña.
Y no aflojamos, no aflojamos los 40 minutos ni aflojamos de lunes a viernes. Entonces, bueno, con ganas de jugar en casa y con ganas de intentar sacar la sexta. Para lograr el objetivo que tenemos, los partidos de casa tienen que ser clave. Más con lo difícil que ganar fuera de casa, somos un equipo que no podemos dejarnos la pena ningún partido en casa si queremos estar arriba, entonces sabemos la importancia del partido.
I Mallorca s'ha convertit des d'avui fins diumenge en l'epicentre mundial del trail. La illa acull aquesta setmana la segona edició de la Mallorca by UMTB, una prova d'ultratrail del circuit mundial. Les carreres es disputaran per diversos municipis de la Serra de Tramuntana. Seran 4 proves en distàncies que van des dels 26 quilòmetres fins als 138 i participen 2.400 atletes de més de 70 nacionalitats.
Aquesta és l'actualitat esportiva. Moltes de gràcies a Miqui Tous. 7:40. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem per anar en directe fins al cementeri de Palma perquè, com sabeu, demà és Tots Sants.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ja vos ho han dit fa una estona i és una cosa àmpliament sabuda que demà és el dia de Tots Sants i l'endemà, és a dir, diumenge, és el dia del Morts. Són aquests dies de l'any en què moltes de persones van als cementeris. És dia de visitar els familiars que ja no hi són i també de dur l'or flors. És per això que en aquest moment anem al cementeri municipal de Palma. Ja s'hi troba la nostra companya Neus López. Neus, bon vespre. Ja fa fosca, però que encara hi ha visitants al cementeri de Palma.
Idò, si fa uns minuts encara veiem algunes famílies adreçant tombes i col·locant flors, ara mateix te puc dir que hi ha un, dos, tres cotxes aparcats i una furgoneta, que aquí s'hi ha una família, i aquí on som, entre la fossa comú i la tomba del poeta Bartomeu Rosselló, en aquest carrer, ben enmig del cementeri, hi ha dues dones i una parella una mica més enfora. Penseu que és bastant fosc i que tanquen a les 9, però fins fa una estona, quan encara quedava una mica de claror, sí que han trobat famílies. Sobretot eren això, moltes famílies.
Es que como hoy pueden entrar los coches y son muchos ramos, pues traemos con el coche, porque mañana no dejan entrar los coches. Mañana tenemos que venir andando y por eso hemos venido hoy.
Con todo el mundo.
Pues, claro, tenemos tantos niños, nietos, no sabemos dónde dejarlos y venimos.
Trui sí, porque con aquí yo puc caminar poc, però bueno, ha anat bé. Ens han deixat entrar els cotxes i hem pogut anar tranquils a posar les flors.
Ha volgut fer molta cua?
No, la veritat és que no. No hi havia molta cua.
En qui veniu?
El meu fill, la meva nora, el meu amo i el meu netet.
Has de dir qualque cosa, tu.
Era un nadó que feia molta bonda. La majoria dels visitants ens han explicat això, que venen en família perquè avui han pogut accedir en cotxe i demà només hi podran passar aquelles persones amb mobilitat reduïda.
Jo és que tenc un poquet de mal i m'estimam més venir avui.
Venim perquè podem aparcar el cotxe i demà no sé si ens deixaran entrar.
Ja ven que la predina,
la meva tia, anar la meva germana i la meva cosina i venir a veure el meu predí.
I sant.
I han duit el ram de flors i venim avui perquè aquest fin de setmana potser no poden venir. I aprofitant que no n'hi ha tanta de gent.
Potser ells no poden venir demà, però recordem que les visites al cementeri amb motiu de Tots Sants varen començar ahir i es perllongaran fins aquest diumenge, dia 2, des de les 7:30 del matí i fins a les 9. El cementeri de Ciutat, això sí, ja es comença a omplir d'estranys, que, val a dir, és la flor típica de Tots Sants perquè floreix a la tardor i perquè són resistents i duradores, ells ho saben.
I de vegades ens hi venim, no només aquest dia, però aquest dia molt assenyalat, quan dura si fa... es compleix el dia de naixement de son pare i sa mare, doncs també...
Duen...
Sí, l'hem duit un cossiol de crisantemos, que és el que s'ha dut ara, i mira, i ara duim un altre, doncs, ma germana i mon pare, que està en una altra banda, que són els sogres, que són pare d'ella.
Penseu que avui queda poca gent perquè aquí tanquen a les 9, però el camí de l'Ardiaca també estirà demà a temps tancat l'entrada a la circulació i l'estacionament. I els accessos al cementeri són només per a persones amb mobilitat reduïda. Per tant, si no podeu o no voleu venir a peu, es recomana fer servir el transport públic i per això, des d'avui i fins diumenge, la EMT té en marxa un servei especial i cada 20 minuts surt un autobús des del carrer del Sindicat fins aquí, fins a Can Valero, entre les 7:40 i les 9:10 del capvespre.
Moltes de gràcies, i don Neu López, des del cementeri de Palma, per haver-nos fet aquesta radiografia del dia abans, del vespre abans, del dia de Tots Sants, un dia, un vespre, en què molts cementeris de les Illes Balears ja estan plens d'arran de flors i, sobretot, d'estranys, que habitualment els més que se solen veure més són aquells de color groc o aquells de color blanc. I a la part forana també s'han posat horaris especials dels cementeris perquè els familiars puguin anar-hi a recordar i també posar flors al seu difunt. Toni Sastre.
A Manacor, el cementeri municipal de Son Coletes estarà tot el cap de setmana amb un horari especial de les 8 del matí fins a les 7 del capvespre. Demà dissabte hi haurà un servei també de bus gratuït que sortirà a les 3:30 de la plaça Ramon Llull, més coneguda com la plaça del Mercat.
A Tots Sants, arreu de les Illes Balears i a Menorca, ho fan en les habituals visites als cementeris, i d'ordre d'aquests cementeris, el de Lleó i el de Ciutadella, haurà actes commemoratius.
El cementeri municipal de Lleó acollirà a les 12 l'acte d'ofrena floral i el toc de silenci motiu del dia de Tots Sants. A Ciutadella, la corporació lliurarà a les 12 també una ofrena floral al cementeri vell. Enguany, el salesià difunt Gustavo Mas, a qui se li ha fet un quadre de fill il·lustre i es destaparà durant aquest acte.
Aquest dia s'han de dir que són també temps de rosaris ensucrats i de panellets, que és la part més popular, més dolça, més festiva o més infantil, si tant es vol dir d'aquesta manera. Durant el dia d'avui s'han format, de fet, cues a les pastisseries i al fons de gent que volia comprar rosaris per als seus fillols o als seus nets. Una tradició aquesta que sembla que de moment es manté, tot i la forta irrupció del, ja sabeu, del Halloween.
Els rosaris ensucrats tradicionals, fet de fruita confitada, massapà i una patena de carabassa en el centre, competeixen ara amb els de llepolies, caramels i monedes de xocolata. Neus Llull és la copropietària del forn Fondo i Amàlia Martínez, l'encarregada del forn Sant Cristo.
Bé, rosaris nosaltres sempre ho intentem fer tradicionals, no? Que són els de panellets, amb bombons artesans i amb la fruita confitada, i després també feim els de les galletetes paciències.
De rosarios, sí, muchas más. De rosarios i de panellets.
Molts han hagut de córrer per comprar el rosari als seus fillols i alguns ho han fet per primera vegada.
Sempre dia 1, en el nebot s'ha regalat un rosari a panellets i mira...
També són temps de panellets, un dolç amb moltes varietats que també es pot trobar per aquestes dates al fons i pastisseries de les Illes. Però Tots Sants, ja sabeu que per a les generacions més joves té un significat diferent, perquè enguany, i ja fa una sèrie d'anys, tothom parla d'això, de Halloween. Tots Sants, Halloween, el nom va a gust de cadascú, i per això avui arreu de pobles i ciutats de les Illes es veuen molt de lots disfressats, ben igual que si fossin els darrers dies, que si fos el carnaval. Tanmateix, però, algun poble s'han organitzat avui la nit de les ànimes.
És el cas de Llosa, Tona. En aquestes hores hi ha animació al centre de Samina, amb jocs per als més petits, ball i un taller de tatuatges. Toló Ben Nassa, el president de l'associació Sa Capçaneta, explica els personatges de Halloween que participen en un espectacle que fa 3 anys que munten i on la por és la protagonista.
Aquí darrere tenim en Chess Kruger, vale? Perquè el que tenim són personatges de la mitologia d'aquí,
Més en van tenir la Maria Enganxa, tenim la Jaia Coralina, tenim en Miquel May, tenim en Toni Carapell, quin més? N'hi ha 14 en total, allà les bessones.
Veient que els carrers s'han omplès de llums, música i ambientació per donar la benvinguda a la tercera fira. Les activitats principals s'han duit a terme a la plaça de Mallorca i les actuacions musicals començaran a partir de les 10:30. Una nit de les ànimes que també se celebrarà a Palma, però el pròxim dissabte, dia 8, al Parc de Sarriera.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de l'actualitat estatal i internacional i començant parlant de l'endemà de la declaració de Pedro Sánchez del Senat que ha novetat sobre el cas Coldo perquè el Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui els pagaments en metàl·lic del PSOE a Ábalos i Coldo. El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions en la liquidació de despeses del partit.
Puente ha enviat al magistrat de l'Audiència Nacional Ismael Moreno el darrer informe de l'UCO i la informació facilitada pel PSOE sobre aquests abonaments en efectiu. El jutge del Suprem considera que no hi ha explicació suficient, diu, de l'origen dels doblers en efectiu que el Partit Socialista tenia la seu de Ferraz per liquidar despeses. Puente ha pres aquesta decisió després d'escoltar aquesta setmana els testimonis de l'exgerent dels socialistes i de la treballadora que s'encarregava d'entregar aquestes quantitats en efectius. Demanada per aquesta qüestió, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, parla de tranquil·litat absoluta i de transparència.
El Partit Socialista, i además según consta en los informes de la UCO, total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura, facturas de taxi, facturas de hoteles, de la actividad habitual de representación que pueden tener los miembros de mi partido y que por tanto tenemos una tranquilidad absoluta.
Ahir el president Pedro Sánchez va negar sobresous i un finançament irregular del Partit Socialista i la Popular. Cuca Gamarra considera que el president no va aclarir els dubtes.
I novetat també sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana de València, perquè 3 nous vídeos gravats revelen que l'aleshores consellera Salomé Prades va ser informada de possibles crescudes d'aigua en punts com Quart de Poblet o Aldaia.
Els vídeos són extractes de les gravacions que va fer la productora contractada per emergències abans de la celebració del CECOPI i que han estat recentment incorporats a la causa.
D'altra banda, la jutgessa ha acordat unir el procediment a la llista de les cridades que el president Carlos Mazón va fer dia 29 d'octubre, el dia de les inundacions, i que va ser aportat aquesta informació a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes.
La magistrada també ha demanat a la periodista que va dinar aquell dia amb Mazón que porti el tiquet de l'aparcament on la va acompanyar el president i qualsevol document que acrediti el període de temps que va estar amb ell mentre es produïen les inundacions. Maribel Vilaplana està citada a declarar dilluns com a testimoni. En una carta, la periodista va afirmar que Mazón i ella varen sortir del restaurant entre les 6:30 i les 6:45 de l'hora baixa.
I parlar ara d'una altra qüestió de l'àmbit internacional, perquè ha dimitit la principal advocada de l'exèrcit israelià, tot això després d'haver admès que va filtrar un vídeo dels abusos que varen cometre els reservistes a un palestí en un camp de detenció d'Israel. El ministre de Defensa ha dit que prendrà mesures mentre l'exèrcit ha anunciat una investigació penal.
Se sospita que el vídeo va ser filtrat al Canal 12 de Notícies per persones properes al cap de policia i als càrrecs de la Fiscalia General Militar. El pres palestí, víctima dels abusos, va arribar a l'hospital pràcticament mort i amb lesions compatibles amb agressions sexuals. En total, 10 militars varen ser detinguts dia 29 de juliol de 2024, després de la filtració d'aquest vídeo, i la meitat varen quedar lliures poc després.
Aquesta és la darrera hora del conflicte del Pròxim Orient, en concret a la Franja de Gaza, i de les suposades implicacions d'Israel amb aquest cas que ara vos hem explicat. Ja sabeu que arreu de les Illes Balears ha crescut la consciència col·lectiva sobre aquest conflicte i avui han sabut que la Policia Nacional ha detingut 3 persones, la darrera detenció va ser precisament ahir, que han quedat en llibertat en càrrecs pels aldarulls, comesos en la manifestació de suport al poble de Palestina el passat dia 2 d'octubre. A més d'aquestes 3 persones, n'hi ha una altra més que també està investigada. Carme Moreno.
Se'ls acusa d'atemptat contra l'autoritat i desordre públic per haver llançat presumptament cadires contra un negoci ubicat a la plaça de Cort de Palma. L'entorn dels detinguts assegura que es tracta d'unes detencions arbitràries, ja que els arrestats no tenen res a veure amb aquests fets. A més, s'assegura que les detencions es varen produir després de que aquestes persones fossin identificades per agents de la policia en les manifestacions posteriors dels dies 5 i 15 d'octubre, també en contra de la guerra a Gaza. És l'advocat dels detinguts, Alejandro Torres.
La policia es recorda que durant la manifestació que acabava dia 2 varen llançar unes cadires contra la policia que estava davant Starbucks, i la policia diu que han estat aquests quatre investigats.
La Policia Nacional assegura que ha iniciat una investigació per aclarir aquests fets i que les detencions s'han produït després que els agents han visionat vídeos i càmeres de seguretat per identificar les persones investigades. A més, segons la Policia Nacional, els agents també han pres declaracions a testimonis dels fets.
I 54 minuts, gairebé 55, vos oferim ara unes informacions en format més breu de l'àmbit estatal i també internacional. Parau esment, això que ara sentireu. Aquest que sentiu és el moment en què milers de persones saharauis es manifestaven en contra de la proposta de Donald Trump d'enterrar el dret d'autodeterminació i de donar suport al pla per donar plena sobirania al Marroc.
Una proposta que es debat avui per primera vegada al Consell de Seguretat, justament quan es compleixen 50 anys de l'exili del Sàhara Occidental, els saharauis, refugiats en els campaments de la regió algeriana de Tindouf, han commemorat aquesta efemèride pendents de la decisió que ha de prendre el Consell de Seguretat de l'ONU, que temen que sigui una decepció més.
Donald Trump, el president dels Estats Units, ha desmentit que el seu exèrcit estigui enllestint un atac de manera imminent per atacar objectius militars a Venezuela.
Es tractaria d'una operació que incrementaria exponencialment la lluita contra el narcotràfic després de les que ja s'han duit a terme contra les presumptes llanxes de contraband de droga en aigües del Carib i que han estat criticades per les Nacions Unides, ja que asseguren suposen un atac contra el dret internacional.
Rússia amplia la seva llista negra de funcionaris de la Unió Europea que no podran entrar al país. A la resposta del Kremlin a un nou paquet de sancions, el que fa de nou ja imposades el passat dia 23 d'octubre, tot això arran de la guerra ucraïna.
El Ministeri d'Exterior rus acusa la Unió Europea d'incrementar les mesures restrictives unilaterals que, segons Moscou, són il·legítimes des d'un punt de vista internacional i que, diu, soscaven l'autoritat del Consell de Seguretat de Nacions Unides.
I l'exèrcit de Mali ha anunciat aquest divendres la mort de múltiples terroristes en un bombardeig realitzat a la regió de Gao.
Tot això en un clima de molta tensió i d'operacions contínues contra grups jihadistes que han suposat l'augment de la inseguretat i el bloqueig dels subministraments de combustible a la capital, Bamako. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha aconsellat al miner d'espanyols que es troben en aquests moments a Mali que valorin abandonar temporalment el país.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Sents la flauta de l'enyor bressant la tarda com...
Això que sentiu en la lletra, la música i la tonada de nou romancer, en concret del tema Rondel de l'Enyor, en lletra de Josep Maria Llompart. Les seves lletres no s'enyoraran mai perquè són en els llibres, però ell sí que s'enyorarà perquè, molt més que un poeta, era un intel·lectual i també un activista cultural compromès. Ara, a Ciutat de Palma, el tindrà un poc més present perquè haurà una escultura en record seu.
És una iniciativa de totes les institucions, el govern, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i l'Obra Cultural Balear. La col·locació de la peça tancarà l'any Llompart, en què es commemora el centenari del seu naixement i just, s'ubicarà a la cantonada entre el carrer dels Oms i el carrer Missió, el lloc on va néixer. L'obra és de l'escultora mallorquina Georgina Gamundí.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor.
Parla mare de música perquè el virtuosisme de capella, que ara sentiu de fons, i la cançó tradicional de nou romancer es fusionaran en un concert per celebrar 30 anys de música d'aquest dos grup mallorquins. Això serà dia 23 de novembre al Teatre Principal d'Inca.
Dos mons musicals diferents, una amistat plena de complicitat i admiració mútua, així es descriuen i s'estimen Pere Víctor Redó, cantant de nou romancer, i Joaquim Domènech, baix i percussió de capella.
Primer de tot, admir la tècnica vocal que tenen, admir la capacitat de conjunció que tenen com a grup i admir com ho duen, o sigui, la seva senzillesa com a persones i que tiren endavant el projecte.
Però era un grup modern, tenen una facilitat per fer cançons molt, molt xules, melodies molt, molt, molt xules. Pues un poquet també aquest carinyo que tenim de que són vides paral·leles.
Aquest concert serà diumenge, dia 23 de novembre, a les 7 del capvespre al Teatre Principal d'Inca, però és que el Teatre Principal d'Inca serà també l'escenari del retorn de la llegendària banda catalana Sau amb la gira Un concert de pel·lícula. De fet, això serà d'aquí a mitja hora, com han dit a Inca. Encara queden algunes entrades disponibles que oscil·len entre el 25 i els 35 euros. Els espectadors podran presenciar un espectacle que combina imatges inèdites d'aquesta banda i també els grans èxits que marcaren tota una generació. Amb aquesta informació s'hauran fet les 8 del vespre. Són les 8 d'aquest divendres, que acaba el mes d'octubre i que s'ha constatat que a les Illes Balears l'indicador de qualitat de vida de l'Institut Nacional d'Estadística se situa en els centres com a un punt, tot això per sobre de la mitjana nacional, que no supera els punts 101.4. Maria Eugènia Quegles.
Els especialistes asseguren que aquest indicador està molt condicionat pel dinamisme de l'activitat econòmica i la creació de treball, però adverteixen que la qüestió de l'habitatge en condiciona la percepció. És la directora de l'Observatori Social de les Illes Balears, Maria Antònia Carbonero.
Per això dir-li que aquest indicador de qualitat de vida, clar, a nosaltres no es pot xocar bastant, que precisament la percepció és que la qualitat de vida ha anat empitjorant.
I relacionat amb la qualitat de vida i l'accés a l'habitatge, precisament avui de matí una cinquantena de funcionaris de l'Estat, que són membres de la Plataforma per una Insularitat Digna, s'han concentrat avui de matí davant la presó de Palma.
Demanen que els compensin el sobrecost de viure a les illes, asseguren que això evitaria que els funcionaris s'haguessin de desplaçar. És el responsable dels serveis públics estatals d'UGT, Fernando Martorell.
Les finances són abismals. Jo pot posar, sempre poso el meu cas. Jo som un C1, aquí cost 77 euros per aquest concepte. Diu, del mes que ve, faré 40 anys a l'administració i si fiqués feina a una illa petita de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. Però si fiqués feina a Ceuta i Melilla, en cobraria 1.100.
Aquestes reivindicacions s'esdevenen quan els números absoluts tornen a demostrar com augmenta el nombre de turistes estrangers que visiten les Illes Balears.
Segons la darrera enquesta de Moviments en Fronteres, Frontur ha estat de 13,7 milions de persones que han visitat les illes entre els mesos de gener i setembre. Això és un 7% més que l'any passat.
I el govern intensifica la seva ofensiva judicial contra la política migratòria de Pedro Sánchez.
L'executiu de Margà Proens presentarà 3 recursos judicials, un davant l'Audiència Nacional i els altres 2 davant jutjats canaris per evitar l'acollida de menors migrants procedents d'aquesta comunitat. El portaveu del govern, Antoni Costa, argumenta que les derivacions d'aquests infants i adolescents podria posar en perill la sostenibilitat del sistema de protecció i tutela de cada illa de Balears.
La decisió es produeix davant la desestimació de la sol·licitud de situació de contingència migratòria extraordinària per part de l'Estat. El govern adverteix que les derivacions forçades podrien posar en risc tant els menors com la sostenibilitat del sistema de protecció de les Illes Balears.
El jutge ha dictat presó provisional per a 9 dels detinguts a la darrera batuda antidroga que havien passat avui de matí a disposició judicial.
Això és arran de la vintena d'escorcolls que dimecres feren Guàrdia Civil i Policia Nacional de manera sincronitzada a Palma, Manacor, Marratxí, Llucmajor, Cala Ratjada i Son Cervera.
I presó també per al jove que dissabte va apunyalar un home per l'esquena a Sineu.
Segons les versions inicials, intentava robar quan el va apunyalar. La víctima va patir 3 ferides greus d'arma espelma blanca a la zona lumbar. No va ser fins ahir que els investigadors el trobaren a Inca. Avui ha passat a disposició judicial i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó.
A l'àmbit estatal, novetat sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana de València.
Tres nous vídeos gravats en revelen que aleshores consellera Salomé Prades va ser informada de possibles crescudes d'aigua en punts com Quart de Poblet o Aldaia.
I novetat també sobre el cas Coldo. L'endemà de la declaració de Pedro Sánchez del Senat, el Tribunal Suprem demana a l'Audiència Nacional que investigui el pagament en metàl·lic del PSOE a Ábalos i Coldo. El jutge Leopoldo Puente creu que l'exministre i l'exassessor podrien haver blanquejat comissions en la liquidació de despeses al partit. Amb aquesta informació s'hauran fet les 8:04. Tindreu informació actualitzada.